És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 25 de setembre a la plaça Comtes d'Empúries de Bellcaire d'Empordà. Des de les 10 del matí i fins a les 9 del vespre us convidem al Bellcaire Lletra Ferit, l'aplec de la gent que s'estima els llibres. Dona i lletres. Dones que escriuen, il·lustren, tradueixen, editen, canten. Editorials, llibres, actuacions, contes, exposicions, presentacions, concerts i una afirmació històrica. No eren bruixes, eren dones. Acte solidari amb la Marató de TV3. 25 de setembre, Bellcaire d'Empordà. Bellcaire, Lletra Ferit. Us hi esperem.
Passa un minutet de les 12 del migdia. És moment d'obrir segona hora de programa, que ja sabeu que la comencem sempre amb l'abans informatiu, però aquesta segona hora també ens portarà a parlar de música amb el Cantanotícies i amb en Ramon Manent. També parlarem de teatre, en aquest cas amb en Jordi Piqué, que ens acostarà al teatre a les escoles, i acabarem rentant plats amb en Joan Brugués per finalitzar de la millor manera aquesta setmana. I ja tenim a punt aquí a l'estudi l'Abel Font per aquesta secció de l'abans informatiu. Bon dia, Abel.
Bon dia, Cris.
I cap on va la informació d'avui?
Cap a la tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Que ahir vam tenir assemblea.
Ahir al vespre, primera assemblea participativa, on es va explicar l'estat d'aquesta tramitació i on es va escenificar l'obertura del capítol dels veïns. Tothom està convidat a dir-hi la seva. De fet, ahir es va embarcar els eixos principals. Avui s'ha obert ja l'enquesta telemàtica que hi ha al web municipal, a l'apartat dedicat al POUM. Tothom pot respondre a aquesta enquesta. I el mes d'octubre vinent hi ha tres taules de treball o tres taules de debat. Una de caire més aviat social, una segona de caire més econòmic i la tercera de caire territorial, estrictament urbanística. Fetes aquestes trobades, ja llavors encara l'elaboració del pla provisional. Es farà una segona participació ciutadana i llavors ja per redactar el document final. Això que jo ara explico en 10 segons
sí.
No vol dir que trigui 15 dies a fer-se. Podem estar-hi encara mesos i mesos. En tot cas, tothom qui tingui un mínim interès pel cas pot trobar tots els documents de la diagnosi, de l'anàlisi i de la diagnosi, penjats en aquest apartat del web municipal. Anant a l'escala.cat, buscar la pestanya o el capítol dedicat en el POUM, i aquí trobarà tota la literatura d'aquest document. Bàsicament, el document bàsic i primordial de la planificació urbanística futura del municipi. L'actual PGOU, és el Pla General d'Ordenació Urbanística, està datat de 1987, aprovació definitiva el 93, d'acord. Però això vol dir pràcticament 3 dècades. L'escala ha canviat molt des de llavors i es fa cada any que passa una mica més imprescindible l'elaboració d'un nou document. Ara es diuen POUM, aquest document. Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Serà el tema d'obertura de l'informatiu d'avui. La càtedra Víctor Català celebra avui la jornada dedicada al context rural de l'autora de l'Escala. La primera ponència ha anat a càrrec d'Enric Cassany, que ja ha contextualitzat la novel·la muntanyenca al segle XIX. Això començava a les 10 del matí, tot avui, matí i tarda, a l'Alfolí de la Sal. A banda d'això, mirant endavant, Festa de l'Anxova. Aquest matí se n'ha fet la presentació formal, Festa de l'Anxova de l'Escala, que incorpora una jornada professional sobre l'anxova com a producte turístic. Aquesta seria la novetat principal. Els cuiners dels restaurants Disfrutar i Compartir, d'una banda, rebran l'anxova d'or. El pintor Lluís Roure en serà el pregoner. Una picada d'ullet o una botida més en context d'àmbit nacional. Ahir al vespre nit va ser detingut a l'Alguer l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. I avui, en senyal de protesta i d'indignació al respecte, la territorial de l'Escala de l'ANC ha convocat una manifestació 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament.
Esports. La samarreta d'Anna Casavella serà penjada al pavelló aquest dissabte a la tarda, una estona abans que el sènior femení enceti la segona catalana contra el Vilablareig. Les de Susi Martí tenen ganes de començar amb victòria i iniciar així un curs sense haver de patir excessivament per la salvació. L'informatiu es completarà i s'arrodonirà encara amb un últim repàs a l'agenda d'activitats d'aquest cap de setmana i amb la previsió d'àmbit meteorològic. Sergi Corral ens explica com avui divendres i demà dissabte ens mantindrem encara amb algun núvol al cel. La tendència, però, és anar cap a un diumenge molt més clar i amb pujada clara de temperatures. L'informatiu a la una, just després, a quarts de dues, suplement Zona Mixta amb l'Ivan Garcia.
Doncs fins a la una, Abel, moltíssimes gràcies.
A tu, Cris, fins a la una.
El més calent a l'Aigüera.
I ja sabeu que sempre us dic que llegir és molt i molt important i per això us fem una recomanació, a veure si us agrada.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Caliente, de Luna Miguel, editat per Lumen. Luna Miguel és una de les autores que més estimem a Macondo. De fet, quan es podia, la van tenir dues vegades i les dues molt enriquidores. Caliente comença amb una ruptura, la del cor de la Luna, quan el seu marit, amb qui forma una parella monògama, li comunica que s'ha enamorat. És aquí, davant aquest succés tan íntim, on l'autora aprofita per acostar-nos a un terreny on combina les seves vivències i les seves indagacions. Explora temes com el plaer i l'autoconeixement femení, els tipus de relacions, els temors al propi cos, la por al rebuig, tant d'una mateixa com al social, la llibertat i l'amor lliure. Aquesta, entre cometes, falsa novel·la, i a moda de fals diari, és una lectura interessantíssima amb la qual ens ho hem passat molt bé. Recomanem sempre els llibres de Luna perquè ella ens encanta i la seva forma d'escriure també.
Tenía solo 7 u 8 años y al verme frente al espejo de mi cuarto ejecutando el mismo gesto con el que los niños del colegio se burlaban de nosotras, aparté la mano, bajé la falda del vestido, me subí las bragas de animalitos y supe que lo que quería estaba mal, que era degradante. A pesar de todo, lo único que deseé entonces fue volverlo a hacer y volver a hacerlo otra vez más, no dejar de repetirlo nunca.
Uf, crema! El més calent és a l'Aigüera.
Canta Notícies, l'actualitat d'ací d'allà, a ritme de Ramon Manent.
Doncs ara mateix que són les 12 i 9 minuts del migdia, és moment de saludar en Ramon Manent. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia, Cris, què tal?
Molt bé, un altre cop divendres i ens retrobem...
Bon dia, eh?
Amb el guitarró.
El guitarró avui, sí, mira, anem alternant.
Avui, molt bé.
Sí.
El guitarró, que... per què et serveix? Quina diferència hi ha? Explica'ns-ho, va.
Mira, en aquest cas, bàsicament, és que encara tinc la mà una mica fotuda al braç de l'ictus, diguéssim, i ara i el guitarró és més manejable, és més... Demana menys esforç que la guitarra i ja està.
I
per la cançó també queda bé.
Perfecte, sí. I cap on ens porta avui aquesta cançó del Canta Notícies?
Bueno, doncs avui he mirat de trobar una bona notícia, que sempre va bé, perquè de dolentes n'hi ha moltes.
Sí.
I aquesta és una que m'ha agradat, que va ser... De fet, és de dissabte passat, però és aquesta cosa que s'ha fet amb la barraca del Negre, de les barraques de la Creu, que s'han museïtzat. I em sembla molt bé, la veritat, estic molt content que s'hagi fet això, perquè són maques, són interessants.
I ara visitables.
I li he fet una cançó a la barraca del Negre.
Doncs,
sembla
bé?
Em
sembla perfecte.
Doncs, aquí endavant. Va. Corrien els anys 40, vull dir del segle passat, que a la platja de la Creu s'hi van aixecar barraques. Són barraques molt senzilles, fetes de pedres i rocs, encalades amb calç viva, emblanquinen el racó. També se'n diuen botigues, cada escar un varador. S'hi guardaven els ormejos i les arts dels pescadors. Hi ha la barraca del Negre, que estava en molt mal estat, però ara l'Ajuntament i el museu l'han restaurat. Estava a punt de caure, molts l'haguessin enderrocat, però qui estima el patrimoni, per sort nostra l'ha salvat. La va fer en Miquel Guri, i ell en tenia la clau, i més tard els germans Gid van ser els qui la van guardar. Després va ser en Lluís Tarra, de la família Bofill, qui va conservar la clau, l'han tinguda fins avui. El seu net, que és regidor, la data l'Ajuntament, i la barraca del Negre la podrà visitar la gent. Amb aquest acte simbòlic de traspàs de propietat, una construcció del poble recupera dignitat. Perquè avui dia la història ja no l'expliquen els grans, que les coses que fa el pop també són molt importants. És bonic aquell paratge, contemplar-lo no té preu. Visquis, visquin les barraques de la platja de la Creu. Visquin, visquin les barraques de la platja de la Creu, de la Creu.
Olé!
M'ha agradat fer-la, aquesta cançó.
Sí, sí, bonica, no? Bueno. I és cert, el Cantanotícies a vegades doncs, és una forma de posar en valor... també...
Subratllar alguna notícia que a vegades
positiva.
Passa de pressa. I positiva. I jo, bueno, les coses del patrimoni ja saps que m'agraden, perquè sense patrimoni no seríem res.
Ja l'has anat a veure?
No, encara no.
No?
No, en tinc moltes ganes, eh? Ja ho faré.
Vinga, doncs, hi anirem tots, perquè formaran part d'aquestes visites sí, guiades sí. que fa el Museu de l'Anxova i de la Sal. No, per tant, no. tots tindrem l'oportunitat d'anar-la a visitar. Ramon Manent, moltíssimes gràcies,
a
bon
vosaltres.
Cap de setmana i gràcies per aquesta cançó.
Igualment, gràcies a tu. Adéu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I ara ens toca parlar d'esports i avui sobre rodes. Parlem d'hoquei.
L'altre esport, Amel Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui aprofitem que per primera vegada es disputa la Lliga Catalana Plata d'hoquei patins per parlar-ne. El 2 i 3 d'octubre, el pavelló Antoni Roura del Picat acollirà la final a 4 de la Lliga Catalana Plata d'hoquei patins que enguany s'estrena. Aquesta competició arriba després que fa unes setmanes el Barça es coronés com a campió de la Lliga Catalana, la competició que agrupa els equips catalans de l'hoquei Lliga. En el cas de la Lliga Catalana Plata, són justament els equips de l'hoquei Lliga Plata els que hi són presents. En la primera fase es juga una lligueta amb quatre grups que s'enfronten entre ells i es classifica el millor de cada grup. De moment, i amb dos partits disputats, els grups queden de la següent manera. El grup 1, el Tordera, amb 6 punts, encapçala la classificació, seguit del Sant Feliu amb 4, l'Espanyol amb 1 i el Lloret amb 0. Això sí, falta encara disputar-se el darrer partit, que serà justament entre els dos primers, entre el Sant Feliu i el Tordera. Per tant, tot per decidir en aquest grup 1. En el grup 2, l'Arenys lidera amb solvència la classificació amb 6 punts, seguit del Vic amb 3, el Xum amb 1 i el Vilanova amb 1. Al darrer partit, l'Arenys s'enfrontarà al Xum i al Vic al Vilanova. Per tant, grup decidit ja, aquest grup 2, on l'Arenys estarà a la final a 4. Anem ara amb el grup 3, on el Barça és primer amb 6 punts, seguit de l'Olot amb 3, el Sant Cugat també amb 3 i el Vendrell, que tanca la classificació amb 0 punts. La darrera jornada, Vendrell i Barça es veurà a les cales, i també Olot i Sant Cugat. Sembla bastant clar que el Barça serà el classificat d'aquest grup 3, però encara poden passar moltes coses, i al enfrontar-se Olot i Sant Cugat, que tenen 3 punts, si el Barça perdés el partit i Olot o Sant Cugat podrien aconseguir aquest bitllet. I el darrer grup, el 4, el Vilafranca i el Sant Just empaten en la primera posició amb 4 punts, seguit del Mataró i l'Alpicat amb 1. Justament, la darrera jornada la jugaran l'Alpicat i el Vilafranca, i el Sant Just i el Mataró. És potser aquest grup 4 el més ajustat i el que encara està tot per decidir, ja que si Mataró i l'Alpicat guanyen la darrera jornada, podria inclús haver un empat amb els 4 equips a un 4. La fase de grups, tot i que en algun cas, com ja hem comentat, està força definida, s'acabarà de definir entre aquest divendres i dissabte. I avui, per parlar no només d'aquesta competició, sinó també de l'Hockey Lliga Plata, hem conversat amb Xavi Ferrer, l'entrenador del Vendrell, que torna a l'Hockey Lliga Plata després d'una temporada a la màxima competició estatal. Comencem parlant de la Lliga Catalana amb el nostre convidat.
Contra l'Olot no vam tindre bon resultat, però sí que crec que vam tindre bones sensacions, en el sentit que és el segon partit de pretemporada, nosaltres això ens ho prenem com a pretemporada pura i dura, molt carregat físicament, i realment, no, a prova de físic, realment ens és igual arribar frescos al partit o no. Dit això, una vegada et poses al partit, evidentment, tothom vol guanyar. I no ens agrada perdre, però ara mateix el resultat és una miqueta secundari, vale? I el que volem és seguir creixent com a equip. I de fet, ja el divendres de la setmana anterior també vam fer un partit amistós contra el Noia B. Crec que aquí no ens va sortir bon partit, però bé, aquesta setmana sí que hem fet un pas endavant, i al final és el que volem, doncs, en aquests partits de Lliga Catalana, de pretemporada, o diguem-li com vulguem, és fer passos endavant per estar preparat realment el dia 15, que és el que ens interessa guanyar.
Sense opcions ja de classificació per a la final a 4, el Vendrell es veurà les cares amb el Barça en la darrera jornada de la fase de grups. Un partit que servirà per anar fent rodatge.
Sí, i tant. Com deia abans, sí que és un partit de pretemporada i ens ho prenem com a tal, perquè ahir vam entrenar fortíssim, però, al final és el que et deia, que tothom vol guanyar aquests partits. Doncs anirem a intentar guanyar, i també a seguir posant també tots els jugadors, i també hi ha jugadors júniors que també estan jugant, que també els necessitem, perquè tenim una plantilla molt curta, i curta de sèniors, em refereixo, i també els jugadors de la base es mereixen també tindre una oportunitat, i aquests partits ens van molt bé per tindre aquestes oportunitats i que demostrin també el que som capaços i agafar experiència de cara a la Lliga, que també necessitem.
Després de molt rebombori durant l'estiu en el si del club, els vendrellencs s'enfronten a una nova categoria amb una plantilla renovada de dalt a baix.
Bueno, el 100% no, però només continua un jugador, sí. Un jugador, que és el Lluís Ferrer, que serà el nostre capità i és un referent dintre el club des de ja fa bastants anys, aquesta és la segona etapa que està al nostre club, i bé, és un exemple a seguir per tota la canalla que puja de baix, i una persona del poble que està molt involucrada amb el projecte i que que bé, que és ara mateix doncs és l'única persona, bueno, és l'únic jugador que segueix, i després doncs, bueno, hem fitxat un porter que és el David Toda, que creiem que ho pot fer molt bé, que té experiència a la categoria, durant, bueno, 3 o 4 anys ha estat a Sant Cugat. Després també hem fitxat el Xus Sola, que estava a Capellades i que també, doncs, té experiència de categoria. El Ricard Pintado, doncs, que també ve de Vilanova i ha estat algun any a Suïssa. I bé, és un noi que també ens pot aportar molt en defensa. I bé, doncs, també ens aportarà molt. Després està també el Carlos Pérez, que ve del Coi, que és un noi que també ha jugat a Hockey Lliga i Hockey Lliga Plata i també té bastants, doncs, també té bastanta experiència. I per últim, doncs, tenim el Marc Canyelles i el Biel Salvador, que també són d'aquí Vendrell, que els recuperem, que bueno, volem fer un equip, hem volgut fer un equip també de poble, com si diguéssim, no? Que gent que estava fora de Vendrell, doncs, recuperar-los i poder fer també, doncs, que aquest equip sigui molt més proper de cara a la gent del Vendrell.
Una renovació gairebé al 100%, que suposa que encara faltin molts aspectes per polir i molts engranatges per acoblar.
Sí, totalment, perquè aviam, jo sí que conec a tots els jugadors que hem fitxat, perquè, bueno, pues, perquè els hem vist en vídeo, perquè ja els coneixíem anteriorment, però bueno, després al final els entrenos i els partits és el que realment et dona el coneixement de tota la plantilla. I bé, doncs ara mateix no ens coneixem, doncs, entre nosaltres. Hem jugat només 2 partits junts. És realment molt poc, i més quan t'enfrontes a plantilles que sí que han jugat molts anys junts. Aquí es nota molt. Però bueno, creiem que podem adaptar-nos ràpid. Creiem que estem entrenant molt bé, estem entrenant molt dur. Els jugadors, la veritat és que a nivell de sacrifici és brutal el que estan fent. I crec que, bueno, estem fent passos endavant per conèixer-nos, per fer-ho bé, doncs, que creiem que és la... Creiem que podrem donar moltes tardes divertides.
Amb l'Hockey Lliga Plata ja en ment, els roig i negres apujaran el taló de la competició el proper 16 d'octubre a Navarra, enfrontant-se al Rochapea.
Sí, el 16 d'octubre comencem ja amb un viatge a Pamplona. I bé, doncs molt, molt il·lusionats, la veritat. Un equip totalment nou, però amb piles totalment renovades, i també va bé moltes vegades veure cares noves, i aquest any les tindrem doncs, totes, gairebé. Així que bé, no, la veritat és que el club està molt il·lusionat en aquest projecte, i creiem que podem fer bona feina i divertir el que és el públic, que és el que ens interessa.
I avui ens acomiadarem parlant d'objectius, però amb els peus a terra. Ens retrobem la setmana vinent.
Al final tothom vol saber... Ostres, un objectiu, no? Pues, bueno, pues, ara mateix no te'l puc dir, un objectiu. Objectiu, pues... Pues tothom té dret a somiar al màxim, no? Pues bueno, pues tothom... Clar, evidentment, tots partim de zero, pues vinga, el màxim possible. Però sent realistes, pues no ho sabem. No ho sabem. Si ens adaptem bé a la categoria ràpidament i els jugadors s'entenen a la perfecció des de demà mateix, pues bueno, no sé. No vull dir un lloc ni vull dir... Perquè si no em puc quedar curt o em puc quedar llarg. No ho sé. Per tant, no et vull dir res. Però sí que, bueno, que sempre aspirar al màxim possible, i sobretot tindre un equip amb molta entrega, i que si guanyem o perdem un partit, que ho haguem donat tot. Això és el que un entrenador sempre vol veure, i que pot treure el màxim de cada jugador.
Dissabte 25 de setembre a la plaça Comtes d'Empúries de Bellcaire d'Empordà, des de les 10 del matí i fins a les 9 del vespre, us convidem al Bellcaire Lletra Ferit, l'aplec de la gent que s'estima els llibres. Dona i lletres. Dones que escriuen, il·lustren, tradueixen, editen, canten. Editorials, llibres, actuacions, contes, exposicions, presentacions, concerts i una afirmació històrica. No eren bruixes, eren dones. Acte solidari amb la Marató de TV3. 25 de setembre, Bellcaire d'Empordà. Bellcaire, Lletra Ferit. Us hi esperem.
I ja sabeu que hem dit de parlar de teatre els divendres aquí a la ràdio i també us volem posar la cartellera perquè volem que aneu a teatre. I precisament la Maria Negra ens en fa un bon resum. Aquí la teniu.
Iniciem la cartellera teatral d'aquest cap de setmana amb El llindar de l'oblit, un espectacle dirigit per Joan Solana, que podreu gaudir el divendres i el dissabte a les 8 de la tarda i el diumenge dia 26 a les 7, a la Factoria de Banyoles. Tres noies molt joves que s'han pogut salvar d'un naufragi arriben a la costa siciliana, es refugien en un magatzem d'una ubicació d'alt standing. No coneixen el perill al qual s'exposen. Preu de l'entrada per aquest espectacle, 12 euros. El podeu adquirir a cultura.banyoles.cat. La Planeta de Girona, programa per aquest cap de setmana, Que s'acabi el món és culpa meva, amb les interpretacions de Berta Camps i Eva Ferrer, dissabte 25 a les 8 de la tarda i el diumenge 26 a les 6. Què faries si el món s'acabés d'aquí a una hora? Això precisament és el que els passa a les protagonistes que es troben al menjar del seu pis quan comença el compte enrere. Entrades exaurides pel dissabte, sí que en podeu trobar pel diumenge dia 26. Preu 12 euros, les podeu comprar a la web laplaneta.cat.
Jo que em desperto una força de 100 pescadors, trepitjo la sorra i dic bon dia, bon dia a la lluna.
Així sona La filla del mar, el musical, amb el qual l'Auditori Teatre Espai Ter inicia temporada. Un dels drames més coneguts d'Àngel Guimerà es converteix ara en un musical multidisciplinari i carregat de passió.
Petita, érem nosaltres que et miràvem amb adalits, contemplant aquest bonic miracle.
Àgata, una jove rescatada del mar quan era una nena, ha crescut en un poble on tothom la rebutja pels seus orígens desconeguts. El mar és el seu refugi i en Pere la portarà a viure un amor romàntic, extrem, pur i que desencadenarà en tràgiques conseqüències. Si esteu interessats en gaudir d'aquest musical a Torroella de Montgrí, compreu les entrades des de 19 euros a espaiter.cat. Profanyeu-vos, que volen!
Un 5 de maig, el dia de l'aniversari de la Irina. Però ja ha passat un any i recordar-lo comença a fer una mica menys de mal.
I fins al dia 12 d'octubre, el Casino Menestral Figuerenc acull l'espectacle íntim Tres Germanes, de la Funcional Teatral, que celebren els seus 30 anys amb un cicle vinculat al dramaturg rus Txaikov. Amb Tres Germanes es completa el cicle en un format íntim i aforament reduït per poder endinsar-se en les vivències d'uns personatges que no volen resignar-se a la seva vida ordinària i que mantenen un impuls vital en la recerca d'una vida millor. Una obra que ens parla del que no ha pogut ser i, malgrat tot, de com continuar vivint amb esperança. Un espectacle pel qual queden poquíssimes entrades, tot i el nombre de funcions programades. Per més informació i entrades, figueresescena.cat.
Per què ens ho fas?
Ens en sortirem, d'acord? Ens en sortirem.
Ara hem de començar de nou. Hem de tornar a intentar.
El més calent a l'Aigüera, de dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia.
Ràdio L'Escala presenta Els Dramàtics.
Doncs sí, seguim parlant de teatre i en aquesta ocasió, després d'aquesta meravellosa agenda teatral que ens ha portat la Maria Negra, avui hem de parlar amb en Jordi Piqué. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Tornem a estar aquí amb tu,
sí,
Cristina.
No et deixo un pau,
no em deixes, però és igual. Jo content i un plaer d'estar aquí. Doncs en companyia vostra, ja ho saps.
Estem contents tots, doncs. I avui volem parlar de teatre, però precisament del teatre a l'Escala, de la història del teatre. Això és el que anirem fent un cop al mes amb en Jordi Piqué. I avui ens volem centrar, ja que han començat el curs escolar, amb les escoles.
Sí. Bé, primerament dic que tinc informació del teatre de l'Escala des dels anys 20 fins a l'actualitat. O sigui, el que passa que amb alguns no tinc els programes, d'altres a aquella època no hi havia fotografies, d'ara sí, etcètera, però des de l'any 23 que es va fer una obra de teatre, fins ara ho tinc documentat, més o menys. Ja anirem parlant, però tens raó que tant perquè han començat les escoles com perquè també, sense despreciar els altres grups que he anat que he tingut, l'època de la mainada de col·legi de sisè va ser extraordinari. En tinc un molt bon... Ai, anava a fer del Foraster. Molt bon record.
Molt bona gent també que participava
sí,
en aquest
exacte,
teatre.
També.
I estem parlant de l'Escola Empúries.
De l'Escola Empúries.
Com vas introduir, doncs, el teatre a l'Escola Empúries, Jordi?
Doncs mira, tot va venir perquè quan el setè i vuitè van passar a secundària, l'excursió de final de curs els feia vuitè, anaven a Mallorca, nosaltres van dir que a Mallorca no iríem pas perquè per anar a platja i a discoteques no, i ens varen decantar cap al Delta de l'Ebre, necessitàvem diners, i per fer diners jo vaig dir què us sembla, doncs, fer teatre. I va ser un... De seguida, tant l'associació de pares com els alumnes, no tant algun mestre, però vaja, sempre per tot hi ha d'haver-hi la seva oposició, però no en parlem, parlem de les coses positives, i ens vàrem endinsar dins del món del teatre i el nano s'ho vàrem passar-ho molt bé. I jo el que vaig fer va ser és passar una llista a tots els alumnes de sisè que teníem els tres tutors, o dos tutors, depèn de l'any, a vegades hi havia dues línies, a vegades tres, una llista en què cada un s'havia d'apuntar. I jo hi posava, vols molt paper, una mica de paper, poc paper, sortir-hi sense frase... i no vull sortir. Tampoc volia obligar ningú. Però el que no surti, com que vindrà a l'excursió i, per tant, també ha de col·laborar, doncs ha de fer alguna feina de llums, de pujar i baixar el taló...
Vendre les entrades...
Vendre les entrades, el que sigui, a la porta, i inclús, vaig dir, alguns que facin d'acomodadors. I n'hi va venir un que una vegada vaig sentir que una persona li deia, de què fas tu, maco? Diu, jo faig d'acumulador.
D'acumulador.
I diu, no, deus voler dir acomodador. Jo dic, no, acumula gent a la sala, perquè així, com més gent hi hagi, més sentin farem per l'excursió de final de curs. Molt bé.
Doncs i llavors... nens de sisè, estem parlant de 11 a 12 anys, eh?
11 anys, 12 el que
era
repetidor, més o menys. I sí, vaig descobrir que hi havia algú que tenia moltes facilitats de...
Vas descobrir els petits artistes
sí.
Teníem a l'escala,
mira,
no?
Mira, la Maria Negra, va sortir el Mago de Oz, i després, més tard, quan jo va ser una noiota, la vaig anar a buscar juntament amb l'Oriol Fuster, que també havia sortit amb una altra obra, i han fet diverses obres de teatre amb nosaltres ja amb l'època adulta.
Doncs aquesta vitalitat que ja se'ls hi veu de nens, o aquest artista que es porta dins i que mira, doncs, amb els anys, tant l'Oriol com la Maria són dos exemples, doncs, que han seguit fent teatre. Quina va ser, doncs, la primera obra que vau fer?
Mira, la primera obra va ser un senzilleta, un titirimundi, que se'n diu.
Un titirimundi?
Que són tres contes, però jo normalment, quan agafo una obra de teatre, no la faig exactament igual, sinó que ja me la llegeixo...
La piqueteges.
I l'adapto. Tu una vegada vaig agafar una obra de teatre i si l'arriba a llegir l'autor, que no la podia llegir perquè ja era mort, poder m'hagués picat el crostó.
Potser perquè, hauria sortit de la tumba, eh?
Sí, perquè no era l'obra de teatre aquella, sinó que l'havia mutilat totalment, perquè l'havia fet amb els jubilats, l'havia fet amb nens joves i l'havia fet amb nens del col·legi. Precisament el Titirimundi, un d'aquests contes, és el Mans a l'aire... de Folk i Camarassa, o sigui, familiar del que acaba de cantar.
Sí.
I no sé si era oncle de la Montse Manent.
Doncs, i li vas mutilar l'obra?
No,
aquesta
era una altra. Bueno, sí, també li vaig mutilar una mica, adaptar-la a cada lloc, però la que vaig mutilar més va ser un fanàtic del Barça que era feta d'un mestre de la Bisbal. Bé, doncs el Titirimundi, i els contes que portava originalment no m'agradaven gaire i em vaig canviar-ne dos, i un i vaig posar-hi aquest El Mans en l'aire, que precisament com que tractava de tres nens que anaven a robar, i vaig posar-hi aquesta música del Golpe.
A mi aquesta cançó em fa pensar en la Núria Feliu.
Ah, sí? I és que normalment sempre m'ha agradat posar-hi música en les obres, encara que no siguin musicals, una música d'acompanyament amb alguna escena determinada, o començar l'obra, o, jo què sé, amb una pausa, posar-hi un to de música. Doncs mira, aquesta, les altres dues també en tenien, però aquesta és la que em va agradar més, perquè el golpe ja se deia amb el conte petit aquesta del Titirimundi.
Doncs això aquí, va ser el primer.
El primer
aquí, de tot. Recordes l'any?
Sí, mira, era el novembre del 96.
Del 96.
Sí, i precisament vull aprofitar l'ocasió, i si algú m'escolta que sigui d'aquella època, també estarà d'acord amb mi, que hi va sortir-hi un nen, pobret, que és mort ara, que tenia unes deficiències, i va fer un paper de marmota, perquè un dels tres lladres era un que sempre representava que estava cansat, i li deien, tu, marmota, ull viu, volguem dir, va, espavila-te, oh, jo que tinc son, que aquí, que allà. Va fer una obra, va fer un paper extraordinari,
sí?
Un nen que quan la gent el varen veure, varen quedar parats, primerament, a veure el seu aspecte físic, pobret, però llavors varen quedar encantats i va rebre uns aplaudiments, volguem dir, que ho havia fet de pe mare.
Doncs, estupendo, clar que sí,
doncs
aquests petits artistes.
Va per ell el que, sí, que segur que és en el cel, en David Muñoz.
Doncs aquesta va ser la primera obra.
Sí, aquesta va ser la primera.
Però en vas fer moltes més.
Sí, mira, l'any següent... No, l'any següent no en varen fer, perquè és el que deia... Que
hi havia oposicions.
Hi havia una certa oposició. Esclar, quan no me tocava a mi el sisè...
Clar, tocava un any cinquè, un any sisè.
Sí, exacte. Menys una vegada que vaig repetir, perquè l'altre, el sisè, el tenia la meva dona amb un altre mestre, i sí que me varen demanar, varen dir, no, pots fer teatre amb nosaltres, encara que tu no siguis tutor d'un grup, i sí, varen fer, no? Doncs varen haver d'esperar 2 anys i varen fer El groc Molière.
El groc Molière, de què va aquesta obra?
El groc Molière, doncs mira, què li va passar a Molière?
En Molière.
Que es va morir a dalt de l'escenari anant de color groc.
Ai, d'aquí ve
que el groc porta mala sort.
Ah, mira, no ho coneixia. Mira, que porto anys fent teatre, però no sabia l'anècdota de per què el groc no.
I aquesta se'n diu Groc Molière, fent una mica de broma, paròdia, d'això, i representava un institut, nosaltres érem de primària, però representava un institut, que dos aficionats al teatre, doncs, convocava tots els seus companys de la classe per fer teatre, i feien així una espècie com de càsting o de proves, i jo faré això, jo faré allò. També hi havia el clàssic aquell que deia, tu, et toca tu, i no deia res, i és perquè es havia dormit allà al fons de la classe.
això segueix passant,
Jordi? Van muntar l'escenari del CERT ple de taules i cadires de l'escola, perquè, esclar, representava una classe, i llavors resulta que havien de canviar, de treure taules i cadires, i convertir l'escenari en dos parts. No sé si tu has vist pel davant i pel darrere.
No.
No? Era una obra de teatre que varen fer nosaltres ja els grans, els veterans, els adults. Doncs, però allà, per no complicar-ho, varen fer mitja escenari. Era el darrere de l'escenari i mig era el davant de l'escenari. Perquè, esclar, ells fan l'obra, l'assegen i després la representen. I quan la representen, esclar, es veu els que estan a darrere de l'escenari que s'estan rosegant les ungles perquè l'altre no se'n recorda i n'hi ha un que se té pipí i ha de sortir d'escena sense que hagués de sortir i se'n va, i el director o el nen que representa que fa de director o que porta l'obra li diu un vas, diu tindran el vàter, diu, però me deixes l'escena? I va quedar molt bé. I aquí cal destacar la feina que varen fer l'associació de pares que es varen involucrar, que es varen apuntar per ajudar a fer el canvi de decorat, que precisament amb una de més tard el canvi de decorat l'assajàvem i tot.
Home, és que un canvi de decorat s'ha d'assajar, clar, perquè... home, ha de ser polit, ha de ser...
Bueno, quan vingui ja ho explicarem.
Sí? I aquesta també tenia cançó?
Aquesta, doncs mira, el groc Molière, me'n recordo que era l'època que feien un programa a la tele que se'n deia Sorpresa, Sorpresa, de l'Isabel Gerió.
Sí? Gemio?
Gemio.
Gemio, no?
Gemio, això. Gemio, sí. Ara passava amb els caramels. Doncs aquesta del Sorpresa.
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 Doncs Groc Molière va ser la segona el 98, entenc, no?
Aquest era l'abril del 98 i precisament tractava de Tartuf. O sigui, representava l'obra de Tartuf,
sí?
de Molière, per això deia Groc, del Groc i Molière, perquè representaven el Tartuf, i els hi surt malament, i algun s'equivoca, l'altre no se'n recorda de lo que ha de venir, l'altre l'apunta des de darrere, i com que no el sent, doncs al final es posa a cridar, i l'altre que li diu, no m'apuntis, que ja ho sé! Saps, aquelles clàssiques...
Aquelles coses que passen, Bé, però el bo del teatre infantil, i més així escolar, és que el públic sempre ha encantat,
No, és que el públic no fallava mai, perquè, esclar, entre pares,
avis, tiets,
mares,
germans...
avis, àvies, oncles, sempre em planàvem. Inclús hi va haver-hi una obra que la vàrem fer dues sessions el mateix diumenge, perquè vàrem acabar les entrades
de
la sessió.
Sessió.
Sí, sí. Havíem fet el dissabte,
sí?
Vàrem acabar les entrades el diumenge i a última hora vàrem decidir fer dues sessions el diumenge. Imagina't, pobres nanos, fer l'obra, però ells encantadíssim. I si els haguessin dit, farem una sessió golfa, d'aquelles que diuen golfa, segur que l'haguessin fet.
Home,
també.
Jo a primària sempre hi havia l'obra de Nadal i l'obra de final de curs.
Sí.
A l'escola on jo anava a Taradell.
Aquí,
sí. Home, era xulo.
Alguna època es havia fet
xulo,
pastorets,
xulo.
També. I el curiós del cas, allò que he dit abans, que els hi preguntava jo què volien sortir, era curiós perquè molts que deien, no, jo amb un parell de frases en tinc prou. I llavors, quan agafaven el gust del teatre,
clar,
deia, Piqué, diu, és molt guai, això. Només tinc dues frases. No me'n podries posar alguna més? I jo pensava, ja, quantes són vols més? Diu, una més, tan sol. No et preocupis.
ja li posarem.
Com que jo estic acostumat o mutilar o afegir coses, i li posava una frase més que potser deia només, deia, no, no vull venir, i ja estava content.
I abans ens parlaves del Mago de Oz, que no sé
sí.
si va ser la següent.
La següent va ser el Mago de Oz, aquesta vaig treure precisament el diàleg de la pel·lícula, vaig mirar la pel·lícula i anava apuntant la lletra, o sigui, el diàleg. Després vaig veure traduir-ho al català, adaptar-lo una mica, i varen fer el Mago de Oz, i també va ser molt maca. És aquesta la que varen fer dues sessions amb un diumenge, i després la varen tornar a fer al cap d'un mes, perquè ens varen demanar a l'associació El Gra de Sorra que la féssim en favor de Kosovo, que en aquells moments hi havia...
Sí, solidari el tema.
Exacte, solidari, la varen fer, que la taquilla, doncs la varen fer a benefici de Kosovo.
I aquesta és la que hi participava la Maria, d'aquesta casa.
Aquesta és la Maria, perquè esclar, hi havia l'home de palla, hi havia l'home llauna, i després hi havia el, com se'n diu l'altre, l'home lleó, i la Maria feia l'home de llauna. I precisament, com que el Bons té una gran tradició carnavalera amb vestits, no sé si va ser la seva àvia o si va ser algun familiar, o entre la seva àvia algun familiar, li varen fer un vestit d'home de llauna, que semblava talment llauna.
Sí?
I era una roba platejada i, pobra Maria, quasi no es podia ni moure, però molt ben allà fent d'home de llauna. Això ja buscarem després per a la propera sessió un tall de veu, que sentim la veu de la Maria i veuràs la diferència.
La farem venir aquí a veure ja.
Exacte,
a veure
seria, bo, seria bo aquell dia que vingués. Això era l'abril del 99 i hi ha una anècdota aquí a explicar de que hi havia una escena al començament, el Mago de Oz, quan hi ha la tempesta aquella, doncs resulta que la Dori o Dorothy, etc., era una nena d'aquí a l'escala que havia de caure. Esclar, jo dic, si caus a dintre l'escenari, és molt difícil que es vegi creïble. Jo dic, fes una cosa, surt, agafes una cadira d'aquestes plegables, la tires a terra, fent veure que has caigut, i llavors surts plorant perquè has caigut i t'has fet mal. I resulta que la gent diu, que bé que ho fa aquesta nena. Plora i tot. Saps per què plorava?
Perquè havia caigut de veritat.
No, es va fumar la cadira sobre el peu. Va deixar anar la cadira sobre el peu i es va fer mal. I per tant va sortir plorant de veritat.
Bé, però va portar realisme a l'escena, completament.
Però la gent, com tot, i no sabien que és que s'havia fumat la cadira a sobre el peu, perquè la va deixar anar, jo dic... Posa-la a l'aire, deixa-la anar, que se senti un bon cataclum.
Doncs Titirimundi, Groc Molière i el Mago de Oz...
I el Mago de Oz, la majoria de cançons eren en playback, com és natural, no? eren en playback, però, per exemple, hi havia aquesta que era molt maca, que tots tres de bracet era el Yellow... Follow the Yellow Brick Road.
Doncs, si et sembla, Jordi, acabem amb aquesta cançó.
Sí, i llavors continuarem.
Continuarem d'aquí un mes quan ens retrobem. De moment, avui això, hem presentat el Titirimundi, el Groc Molière i el Mago de Oz, aquestes tres primeres obres que es van fer de manera escolar a l'escola d'Empúries. Jordi, gràcies per la feina feta per treure artistes escalencs i els deixem amb el Follow the Yellow Brick Road. Moltes gràcies.
A tu.
Follow the Yellow Brick Road.
Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Dissabte 25 de setembre a la plaça Comtes d'Empúries de Bellcaire d'Empordà. De les 10 del matí a les 9 del vespre us convidem al Bellcaire Lletra Ferit, l'aplec de la gent que s'estima els llibres.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
Doncs amb aquesta ovació rebem en Joan Brugués, ara que passen 2 minuts de 3:15 del migdia. Joan, benvingut.
Hola.
Què tal?
Estic molt preocupat.
Per què?
Mira que escoltar la música del Golpe, aquesta sensacional pel·lícula, i dir que m'assembla la Nuri Feliu...
No, perdona, és la mateixa.
Me'n vaig.
És la mateixa... Joan, no se me'n vagis, que està literalment de l'estudi. Joan, jo t'ho deia perquè és la mateixa sintonia de la Núria Feliu que cantava la de... M'enamoren els timadors... que fan mil trampes i semblen senyors... Per això me sonava. M'ho permets? M'ho perdones?
No ho sé. Deu pare nostres i una Ave Maria.
Vinga, va, m'ho apunto. Cap on va avui el Rentaplats? Ja sabeu que posem sobre la taula tot el que ha passat aquesta setmana a través de la paraula, el número, el noi, la noia, la vaca tremolosa, que és aquesta notícia, no?, tan bona, i finalment l'anxova per acabar bé, que mira, la setmana que ve entrarem a la festa de l'anxova.
Sí, senyora.
Oi, a tu t'agraden les anxoves o no, però?
Sí, eh? Mira, encara em vaig menjar jo al vespre.
Trobaríem algun escalenc que no li agraden les anxoves, sí, segurament,
tant,
oi?
I tant. No, tothom, esclar, igual que trobaríem algun mallorquí que no li agradés una enciamada.
Segurament, eh? Tot i que vull estan dir... bones, les enciamades de Mallorca.
De tots els llocs que tenen els seus productes, sempre hi ha algú d'aquell lloc que no li agraden.
És ben cert. Potser fins i tot per haver-ne menjat massa en el seu moment
no li diuen res, però sí.
Doncs vinga, anem a rentar plats, Joan.
Vinga.
Quina és la paraula?
Si s'ha de rentar, renta. La paraula, hola, què tal, com estan?
Rentar per rentar és tonteria.
La paraula és vaga.
Vaga?
Vaga. Huelga. En Catanyol és huelga. Avui farem huelga.
Vinga, i de què hem fet huelga?
En Catanyol, passa'l. I a la huelga, doncs, l'administració, l'anxova milionària, que penso que no s'havia tancat mai des que es va obrir. No, jo no recordo que tanqués per una vaga, si no eren motius aquells que es convocava una vaga general i tot això, però bueno, doncs l'administració de l'Loteria l'Anxova Milionària va tancar el passat dimecres, els propietaris van decidir tancar-se, adherint-se a la vaga de venedors de loteria, que es va fer tot l'estat i que feia... El motiu era que 17 anys que no s'utilitzaven les comissions que rebien. De fet, a la notícia de l'informatiu, en Fèlix explicava el que els hi donàvem per els cada cupó que venien, que, bueno, era una cosa ridícula. Però sí, és curiós passar allà i veure aquesta administració de loteria que estigués tancat per vaga. És a dir, que és una cosa inusual, jo que no els havia vist mai, i també formarà part de la història de l'Escala, el dia que s'escrigui, de les administracions de Loteria 2, que es va fer vaga. No sé si va fer vaga... Aquesta és la número 1. No sé si la número 2 va fer vaga. Això ja no ho sé.
Veus? Ah, això ho hauríem de consultar.
La número 2 és la que està allà a la gasolinera, a l'entrada. De l'entrada vinguent de Vilcaire.
Com en teoria era una vaga conjunta, no?
Sí, eren totes les administracions.
De totes les administracions, per tant, s'entendria que sí.
Les administracions en loteria, però com que, bueno, potser la finestreta, perquè, esclar, està dintre de la botiga, de la gasolinera. No sé si després la finestreta aquella funcionava o no funcionava, clar. Perquè, esclar, la mateixa noia que ten en els clients de la gasolina, que després va vendre els cupons, els dècims...
És diferent l'establiment, no?
Clar, és diferent. No sé si em va fer, esclar, no. Doncs no es va parlar aquí, veus?
Vaga és la paraula de la setmana, i ben fet que fan de reivindicar els seus drets, perquè, home, 17 anys són molts, perquè no se'ls actualitzin les comissions, perquè en 17 anys m'agradaria veure si miréssim els lloguers com han pujat, o...
Sí, no, tot ha pujat. El que passa és que dius, han d'esperar 17 anys, vull dir, anar un xic més enrere, vull dir, no sé, que s'hagin donat compte ara després de 17 anys...
Bueno, algú deu haver fet aquella gota que ha fet vessar el got, algú ha dit, poso el cap davant, organitzem això, i així s'ha passat. El número 1.
El número 10.
Ai, gràcies. Em poses un 10?
El número 10.
Ah, deu bé, el número 10.
El número 10 del canal 10 Empordà.
Ah, val.
Aquest símbol que tenim aquí darrere, la càmera aquesta que l'enfoqui. És que sí. La ràdio, els que puguin veure la ràdio per televisió, aquí tenim un número, que es deu perquè canal 10 Empordà està entre els tres finalistes el millor mitjà als Premis de Comunicació Local 2021. Haurà de competir en Canal Reus Televisió i Canal Blau. I el guanyador s'anunciarà a una gala que es farà el dimecres 29 de setembre, que també es podrà seguir tant per televisió com per ràdio.
Doncs mira, home...
Bravo.
Esperem guanyar com a millor mitjà. Sona fantàstic. Si més no, finalistes, això ja no ens ho treu ningú.
Bueno, sí, ja aquí pots guanyar la de plata,
la de bronze.
I bueno, aquí, mira, a veure si hi ha sort, i bueno, mira, el Canal 10, antiga Televisió a l'Escala, que encara tothom la coneix per Tele a l'Escala.
Sí? Clar, sí. És el que passa amb els noms,
Avui he mirat a Tele a l'Escala, que parlaven d'això, saps? I aquí després va canviar el nom, que l'Andeu Empordà. Sí que ara la gent ja s'ha acostumat a Canal 10 Empordà, però encara hi ha aquella gent que és la Tele de l'Escala. Doncs esperem a veure si el 29 de setembre el premi ve cap aquí, però bueno, estan allà i que se'n parli, que aquesta televisió que està aquí entre els finalistes vol dir que les coses s'estan fent bé i que per molt d'any es pugui continuar fent-ho així. No?
I tant que sí.
Felicitats, equip.
Per això estem aquí treballant dia a dia, sí, perquè tant Canal 10 com en aquest cas Ràdio L'Escala tinguin la millor programació possible. I te passem ja als protagonistes, sí. Nois, noies, més d'un...
Més d'un. Doncs són Miquel Pérez, l'Àlex Loza i en Joel Plasència, són aquests tres pilots de la secció de motos del SER, que han fet podi en la prova que es va disputar el campionat Mínim Motor, que va tenir lloc al Pla de Sant Tirs a Lleida, en l'última, i cal dir que ara els podem tornar a veure amb l'última competició, que serà el 3 d'octubre a Empúria Brava. Doncs bé, de moment aquesta secció del CERC està traient els bons pilots, que esperem a veure si tenen sort, i en mica els podem anar veient que ja van avançant, i per què no algun dia, juntament amb els noms ara que tenim de Marc Márquez i tota aquesta parafernàlia de noms que estan amb motos, amb les MotoGP, amb Moto2 i amb Moto3, ojalà algun dia un d'aquests noms el puguem veure en allà. S'ha de tenir sort, una escuderia que aposti per tu, que tinguis bons resultats, i per què no, i després també des que va començar aquesta secció de motos del CER, que se n'està parlant, perquè la gent que participa, els que participen, estan tinguent resultats excel·lents, i això a veure si en mica em faria molta il·lusió, no? Amb una disciplina que aquí mai hem tingut cap representant.
Sí, i que costa de veure, no? També un camp de futbol és un lloc gros on pots anar, clar, aquí no li tenim la infraestructura, tant passen més desapercebuts, està bé que en parlem.
Clar, de fet, en tenim un aquí a Roses, amb Vinyales, aviam si en tenim un aquí a l'Escala, no? Clar,
pues mira,
tenim a Rosa perquè no en tenim nosaltres.
En Loza, en Pérez o en Plasència, un dels tres, no?
No
estaria
ojalà,
gens malament.
I ojalà fossin tots tres, no? Però bueno, ja veurem que, esclar, com es va... com es van portar les seves carreres dintre aquest món de... que és complicat, eh? No és allò de que jugues a futbol i només has de portar un parell de botes. Esclar, aquí hi ha les motos...
Hi ha una infraestructura,
Hi ha una infraestructura que molt important, i esclar, hi arriba un moment que, esclar, ara sí que compten amb el suport dels pares, també el que els hi pugui donar el CER, tot el que puguin fer, perquè no és un esport que sigui de bon portar, que sigui econòmic, que sigui barat, sinó que té les seves despeses.
És d'aquells de patrocini a darrere, eh?
Sí, que has de portar el mono amb tot ple d'anuncis per poder tirar endavant i esperar que també una d'aquestes escuderies doncs aposti per tu i vegi que sí, que pots ser un pilot que pots arribar lluny. Esperem que sigui així.
Doncs això són els nostres nois de la setmana, els nostres protagonistes, i malauradament sempre ha d'haver-hi el punt pum, no? En aquest cas és la vaca tremolosa, que és aquesta notícia no tan bona, o en aquest cas molt dolenta.
Sí. Són aquestes víctimes mortals per ofegament, 21 víctimes, 3 menys que l'any passat a les platges catalanes a la temporada de bany que es va cloure aquest passat 15 de setembre. La majoria de les víctimes han estat homes de nacionalitat espanyola i més de 70 anys. Doncs sí, cada any, i ja fa uns anys que aquí a l'Escala també ens toca.
Sí.
Sempre que hi ha un o un parell de gent que s'ofega, sobretot això, gent gran, i bueno, coses que dius a vegades, mira, allò que dius, es podia haver evitat, mira, poder sí, si no hagués anat aquell dia, no hagués anat a la platja, si hagués fet mal temps, o... Sí, però és una cosa que sempre, doncs és, bueno, sempre no, vull dir que ja fa una colla d'anys que sempre ens toca el rebre aquí a l'Escala amb un ofegament, i no sé per què, si véssim a mirar les platges, pot ser que s'ha ofegat més, direm que és la dels Riells.
Que no s'entén, perquè hi pots anar caminant gairebé fins abans no t'arriba al cul l'aigua, pots anar endintre.
Exacte, aquella platja que vas endins, igual que també d'aquí la d'Empúries, però bueno, la de Montgó, la dels Riells és aquelles que fins que no et cobreix has de córrer un xic, no?
Però bé, a vegades no és un ofegament perquè se'n passin aigua,
sinó perquè
en aquell moment els agafa un atac de calor, un atac de cor, alguna indigestió, alguna cosa que fa que malauradament acabin sota aigua. I bé, sempre amb aquest servei de vigilància, però que clar, a vegades s'arriba on s'arriba i cadascú reacciona
reacciona.
I malauradament, doncs sí, hem de seguir parlant de víctimes mortals.
Sí, i malauradament en continuarem tinguent. És una cosa que, esclar, que no la pots preveure mai, perquè... Bé, no és allò que diguis, hòstia, avui me sento molt mal, però me'n vaig a banyar, pam, i vinga, i ja és l'últim any que has fet a la teva vida.
Ui, que dramàtic ara això, Joan, anem a parlar de l'anxova, anem a parlar de bones notícies, si us plau, i si ens anirem una mica abans d'acabar el programa.
Vinga, doncs a l'anxova li donem a la Festa de l'Esport, que és un dels actes dels multitudinaris que hi ha, degut a que a l'arribada de la pandèmia moltes coses no es van poder celebrar, i doncs sembla que s'està previst que es recuperi la Festa de l'Esport, de fet una Festa de l'Esport que jo, bueno, estava en els seus inicis, a l'època que
en el patronat
d'esports, doncs es va fer això per donar coneixement als esports que es feien i donar premis als esportistes més destacats i tot això. Recordo que les primeres Festes de l'Esport es feien el mes de desembre, es feia la Festa de l'Esport, que sempre es feia al restaurant El Roser, això a l'època que el coordinador d'esports era en Rafael Carmona. Després es va passar ja a fer la final de temporada, després es va canviar el lloc en el va fer el pavelló, perquè només va durar un any, després va haver-hi anys que es va deixar de fer, fins que ara es va tornar a recuperar. I inclús, recordo que em vaig presentar un ajuntament amb en Josep Palma,
sí?
No sé si va fer un o dos anys que vam fer de presentadors en aquesta Festa de l'Esport, una festa doncs, molt esperada, també doncs, per conèixer els, com que hi havia diferents categories i per conèixer doncs, qui serien els guanyadors de cada categoria. La festa que estava molt bé, acompanyada d'un sopar, doncs, cada club tenia la seva taula,
sí.
I tot això, i bueno, i era una trobada de la gent que fèiem l'esport.
Que s'estima l'esport, clar sí, que sí, sí. Sí.
Jo seria partidari, com es pugui, ara perquè estem allò, però de tornar a recuperar tal com es feia. A mi m'agradava aquella Festa de l'Esport amb el sopar pel mig, no? El sopar allà, molts agrupats per clubs, des de cada taula i tot això, i després, mira, com arribaven les postres, es feia, alguna vegada havia passat algun que altre audiovisual i tot això, i bueno, una festa que estava molt bé, i ara està molt bé doncs, que es torni que es pugui tornar a recuperar, i és una festa que no hauria de fallar mai, doncs, per premiar els nostres esportistes locals.
Doncs la Festa de l'Esport, que sí que s'està treballant ja per recuperar-la, doncs, el segon trimestre de 2022. Esperem, doncs, que les condicions siguin favorables i es pugui celebrar. Doncs, Joan, ja hem rentat plats,
no,
posem pastilla,
no,
i jo ja tanco l'aigüera, que són la una, i haig de donar pas a l'Abel Font i a l'informatiu local.
Molt bé.
Moltes gràcies, Joan.
Vinga.